En aquests capítols del podcast dels millors anys hem parlat de com s'organitzen concerts, quines són les excentricitats dels artistes, com és el públic, o també dels problemes que el temps o el transport pot comportar als promotors de festivals.
Avui és el torn de saber què passa quan acaben els concerts. Arriba el moment de recollir, replegar les coses, apagar els focus i gestionar les eufòries.
Què fan els artistes quan acaben les actuacions? Se'n van cap a casa o a l'hotel després de la feina? O com diu qualque llegenda urbana, surten de festa i veuen sortir el sol?
Què hi ha de cert i què hi ha de mite? Com es comporta el públic després d'un festival? Quantes hores es necessiten per a recuperar-se d'una organització de dies d'actuacions? I encara més, com es gestionen les emocions quan tot s'apaga?
Som en Toni Jaume i Margalida Mateu.
I això són els millors anys.
Els millors anys, el podcast dels festivals de música de les Illes Balears.
Jo també quan acabes concert, ja t'hi dic, quan acabes concert jo me queden encara moltes coses que fer en aquell escenari. A lo millor, quan se tanca un dia del festival, immediatament arranques el muntatge del que ve a ser demà. A mi estàs a les 4 o 5 del matí fent promoció de llums de Chemical Brothers. Arriben els materials de Chemical a les 3 del matí, saps? Vull dir, com a... El festival són 3 dies non... Bueno, 4, 5 dies non-stop. A vegades que no. A vegades... Hombre, sempre tu intentes muntar amb els companys de fer-ho, però 40 hores sense dormir, qualque vegada han caigut. Però bueno, també tens molta adrenalina damunt i t'ajuda. És que no tens son. Saps quan estàs tan cansat que no te pot dormir? Creus una mica això.
Pues mira, cuando ha pasado el concierto, es que el concierto hay bandas que cenan antes y bandas que quieren cenar después. Entonces, pues cenan después, les prepara todo para después, o a lo mejor quieren tomar una copita después, o estar relajados. Nosotros aquí tenemos como una mesa de ping-pong, unas hamacas, o sea, un espacio muy chill para que estés ahí a gusto. Y también, pues si quieren hacerse, si permiten que entre gente para hacerse fotos, están ahí un rato. Y hay mucha gente que te digo, o sea, salen del stage y está en la furgoneta preparada porque se quieren ir directamente al hotel a descansar. Otros están ahí un rato más. Por ejemplo, Melendi estuvo ahí mucho rato con toda su familia porque él estaba aquí de vacaciones. Y con sus hijos, con su mujer, con amigos. Y ahí estuvieron disfrutando hasta que pues llegó la hora ya de cerrar. Pero sí, estuvieron muy a gusto y muy agradables, la verdad. Y hay algunos que se vienen arriba y es como, chicos, tenemos que cerrar y todos tenemos que descansar y sí, se van, ya está.
Sí, un dels Dreaming Spires, en Joe, bueno, varen actuar en la darrera edició que hi va haver de Summer Pie Festival. I jo és una de les nits que record, perquè jo, la veritat, quan acaba un concert, un festival, normalment estic agotat i el que vull és anar-me'n. Però el darrer any, no sé, em va pegar una eufòria estranya. Crec que era en pla, he acabat. I bueno, vàrem anar al bar Lisboa, i vàrem estar allà fins a les tantes. I un del grup me diu, tu saps que en Joe és un geni matemàtic? Jo dic, vinga, hombre. Me diu, sí, demana-li que multipliqui dues xifres de tres números, dos números de tres xifres i tu proveu de fer-se calculadora. I jo li deia, jo què sé, 125 per 412. I estic, i jo, hòstia. I quan jo, clar, jo tardava més. I el resultat era correcte. Jo deia, ostres, però aquest tio... I tot, tothom ho donava tan per fet, i jo de, no sé, que, com és... I ho va fer unes quantes vegades, amb diversos números, i dic, no.
Molts, però curiosament, jo el manco, però quan arranca el bolo, uf, ni el mire, saps? Perquè estàs en mil coses, i fins i tot quan està en marxa, estàs pendent de mil coses, saps? Si és un artista gran, potser està expectant com se farà la sortida en el moment que acabis concert. Hi ha artistes molt grans que necessiten, per seguretat interna, que l'artista hagi abandonat el recinte a banda que s'acabi la música. Saps això que s'ha sentit a vegades en pla... L'artista abandonat el recinto. Això a vegades està per contracte, saps? Perquè per evitar, pues, jo què sé, saps? Que, pues, que se penya, pues, intenti costar els camerinos, o que els agobini i tal qual, pues, és lo típic, pues, que queda un altre en sa banda tocant i tal, que hi dona besos, baixa per l'escala, i hi ha un cotxe esperant-lo, així com baixa, surt, i quan es donen detecions diuen, ha sortit, allà el mull fa tarran, i s'acaba. I ja no és.
Els millors anys. El podcast dels festivals de música de les Illes Balears.
I què hi ha darrere de la música? Les Illes Balears ajuden els músics a desinhibir-se i a fer certes peticions després dels concerts. Ens ho explica l'historiador Toimo Canyelles.
No, mem, és vera que darrere de la música, pues, hi ha tot un submón, és innegable. Vull dir, la gent no, després d'un concert no se'n va generalment a l'hotel a pegar-se una dutxa i dormir. Hi ha moltes persones que, a més, aprofiten d'una forma aquesta circumstància de venir... A més, el que representa per molts venir a una illa, especialment bandes peninsulars, el fet de venir a una illa fa que com a canviï el xip i pensin que han arribat com a un punt d'inflexió a la seva carrera. És curiós, però passa, no? I és aquí quan ha passat, a vegades després dels concerts, pues, fer peticions, no? Jo, evidentment, el més recurrent, si hi ha qualcuna substància que els pugui com d'alguna forma recompondre aviat, no? I, evidentment, moltes persones no tenen cap tipus de mania de demanar al tècnic de so o s'ajudant de darrere l'escenari on poden trobar aquest material o si ens hi poden dur. És vera que, de fet, jo recordo un concert benèfic, a més, on un parell de bandes de la península varen venir aquí i no cobraven en dos bes, cobraven en vespicis, d'acord? I per ells, pues, els hi va compensar, suposa, aquesta aventura. Això devia ser el 2011, principalment cocaïna. Podem dir així, no estic dient noms, ara mateix. Ha passat, i també jo record a dues bandes de Madrid, demanar dones, també. Demanar dones. Cosa que, evidentment, crea un fort compromís en els organitzadors, perquè, evidentment, és una situació molt desagradable, perquè també estàs parlant de gent que d'alguna forma té com un discurs de cara a la galeria, però quan està en un camerí, quan estan allà les proves de so, són persones completament diferents. I això a vegades xoca i sobretot demostra... bé, un poc... A vegades és interessant tenir els ídols, no? O les persones que mires lluny, no? En Flor Bebre va dir que era molt dramàtic això de tocar o interaccionar amb els ídols perquè te pots tacar les mans de daurat. Al final crea com aquesta sensació desagradable.
I quines coses poden arribar a demanar els artistes? Aquest és Joan Andreu Joan, de Pe Can Paix.
Em va passar una vegada que em van demanar substàncies i jo vaig dir, jo no en sé d'això, però aquell d'allà sí que en sap, demanau-li a ell I ja varen fer negociat i varen trobar les seves coses i ja me'n vaig desfer, destruir, si vinc de fora. I a més era un grup que, a més d'això altre, era en pla, varen tocar a l'Aró, en el Teatre de l'Aró, i quan va acabar el concert, que va anar superbé, a l'Aró era mort, tot tancat, tot tancat. No sé quin dia seria, però és igual, no hi havia res. I van dir, pues nosaltres hem de beure cerveses. Jo dic, bueno, anem a Palma i ja trobarem coses. Me diu, i d'aquí Palma? Jo dic, d'aquí Palma? Són 20 minuts. I no, 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 hem de trobar algo aquí. Jo dic, joder. I en el final varen trobar, per consell, varen trobar un bar que hi havia gent de la tercera edat fent baile, tipus ball de saló. I era molt friqui entrar allà amb aquella gent i anar a la barra i varen començar a beure cerveses. Quan varen trobar que ja n'hi havia bastament, varen poder arribar a Palma. Sí, Hazy Janes, Hazy Janes. Bueno, els Wheels, supos que els coneixeu, són el grup que hi havia en Guille Borràs. I varen tenir un moment xulo de després de lo que antes de que els de passar lo que els va passar amb en Toni Pla. Varen tenir un moment molt xulo que havien tret els discs, crec que se deia Monkey, Year of the Monkey, algo així, que també va treure Espora i no sé si també qualque altre segell. I els vaig convidar en el festival i ja sabia que eren los chicos guais, anaven super modernos, super guais. Era su momento molt molón, molt molón.
Molt guapos.
Molt guapos, tots molt guapos. Sí, sí, sí. Era un moment superxulo. I tinc un amic, un altre col·laborador, que fa el cuiner. Bueno, el cuiner aficionat, però, carai, és molt pro. I mos prepara, de vegades, quan feia el festival, mos preparava menús especials per cada grup. I aquell any me recordo que va fer una estesa superxula en el backstage, on hi havia... primer plat, segon plat, postre, botelles de vi, no sé què, però... I ho va posar amb etiquetetes. Aquí és Wills, aquí els altres, aquí és Parson, no sé què, aquí... Bueno, doncs pues els Wills van arrasar, menjar, beure, varen mesclar etiquetes, després no els varen bastar els tiquets que tenien que els havia donat i anaven allà a plorar en el del bar, donant més beguda, no sé què... Total, que el meu amic Jaume, bueno, estava... Els putes Wills, no sé què, i tal. I jo una mica per fer-li sabut, bàsicament, en Jaume, perquè tenim una amistat irrompible. El proper dia, el següent dia de Summer Pie, vaig anar amb una camiseta dels Wills, així ben xula, per mostrar en Jaume.
A vegades les anècdotes es produeixen, però ho fan abans del concert. Escoltau, si no, en Michael Mesquida quan una artista molt coneguda va venir a Palma.
Na Cristina Aguilera. A menys que puc contar. Bueno, hi ha una anècdota que ja vos havia comentat. Clar, quan va venir na Cristina Aguilera, feia anys que no estava amb un show en marxa o fent gires i tal. Crec que venia de fer una residència a Las Vegas o un casino important o si feia un show. I quan va sortir el bolo, clar, feia falta muntar aquell show, no? I se'ns va demanar en el festival, a més si podíem organitzar, ja que nosaltres teníem els proveïdors i tot això, si els podíem coordinar, fer uns assajos en privat que varen fer en el teatre durant una setmana per assajar el cuerpo de baile, els músics i això. I la van tenir una setmana com en secreto, entre comites, per Mallorca, fent aquests assajos i... Clar, però van sortir com moltes anècdotes. Un dia, la senyora Aguilera, a les 2 de matí, li va pegar que volia menjar calamar a la romana. I, clar, a les 2 de matí, pues, dèiem, pues no sé. Total, que la van dur en escollunda de Can Valero. I li va encantar, me van dir. Jo no era. Després em van dir, buah, tio, li ha flipat. El calamar del collonda, no ho puc creure, mira. El dia abans d'arrencar aquests assajos, a les quasi 10 del vespre, me crida el seu tour manager i me diu, mira, demà volem arrencar els assajos del Cuerpo de Baile, necessitaríem que per demà a les 10 del matí ens aconseguissis, espera com era, 5 miralls de 3x1 de matriculat perquè no hi ha cap accident si se rompen sobre rodes. A l'acadèmia de ball on assajarem. Jo vaig dir, quina acadèmia de ball? Diu, hombre, no te necessitem una acadèmia de ball per anar a assajar demà de matí. Bé, total, que vaig cuir cotxe, pàgina Samaria no, però Google, i me'n vaig anar amb el cotxe a tocar la porta de totes les acadèmies de ball que me sortien en el Google. Mi normalment vaig trobar una, així oberta. Clar, i mira, tu, la pobra dona que estava allà, que ja se n'anava, i vaig dir, mira, no és ninguna broma, però t'explico. Necessito toda tu acadèmia, toda la setmana, para ensayos privados. Me dijo, hombre, no, yo tengo clases organizadas por la mañana, por la tarde, los alumnos, los profesores, tal cual, pim, pam. Y claro, pues al final, pues le voy a tener que decir, no, mira, es importante, tal cual. Fin que no le vaya de quiera, le vaya de quiera, va a decir, ah, vale. Pues lo cancelo todo y eso va a cobrar bien. Pero bueno, eso, que el sent demà van tenir Academia de Ball sense miralls. En això no vaig arribar, però bueno. M'han passat un llistat de com a 15-20 bosses de patatilla, així que se diu, amb flavors, en concret, pues, que volien. Durant els assajos, per tenir com una taula de catering, per mentre estàvem allà moltes hores. I res, vaig enviar un runner, veten, clar, a més, record que això era víspera de Sant Joan. Vaig dir, molt mal dia per anar a fer compres, saps? I vaig enviar un lot, tio, veten a totes les benzineres que trobis i tal, tu el que puguis. I això va currar, saps? Va venir quasi tot. Però hi havia unes que havien demanat, com era? Sweet chili, i eren chili. I res, jo estava allà pues, coordinant i tal, i m'ha venit la stage manager d'ella en sa bossa i em diu, què és això? I dic, pues, chips, no sé. I em diu, però tenen que ser sweet chili. I això és chili. I va dir, pues, chili, com que te digui, ja està. I el tio va acollir una cadira d'aquestes plegables i tal qual, i me la va tirar cap allò i se m'ha estampat a vora sa paret. I va dir, però estem locos? O què? Saps? Vull dir, què és això? Va ser molt desagradable aquell dia. Molt desagradable. També te dic, això me passés avui i no ho hagués tolerat. Saps? N'aprens una mica amb els temps i, com a Déu, mestre meu, puño de hierro en guante de seda. Saps? És a dir, fins aquí. Saps? Vull dir, està bé que t'exigesquin i currar i que t'apretin, però ningú que te digui una cadira, ni te pegui cap crit, ni, saps? Vull dir, al final, en aquell moment vaig tragar perquè ets la cara del festival, saps? I a tres dies del concert en Cristina Aguilera, pues, tu no vols crear. Però era per dir-li bé tant a la merda, saps? Què és això?
Perquè per molts artistes venir a les Illes és tot una experiència. Ara escoltarem en Joan Roig, del Mova Fest.
Clar, nosaltres també ens agrada fer un poc de seguiment per xarxes dels artistes el mateix dia del festival, perquè clar, ells venir a Mallorca per ells és com una espècie, sobretot des de fora, evidentment, és com una experiència, no sé, exòtica, tropical, i això, vam penjant coses per xarxes, veiem com reacciona l'allotjament, fins i tot, me'n record, Villagers, l'any que van estar a Lloret, varen penjar una foto de l'allotjament allà on estaven, i en català, el cantant de Villagers, que ara no me'n record el nom, va posar el millor lloc del món. El millor lloc del món. Yeah.
i artistes i actuacions que han passat a la història. Tomeu Canyelles.
En Jimi Hendrix va ser programat ell en el Musical 68, en aquell festival que en el final no es va poder fer. Però sí, és d'aquests pocs artistes que d'alguna forma aquella intenció de venir a Mallorca en aquell any la va poder fer gràcies precisament en el baixista dels Animals, que era en Chas Chandler, i també en el seu propi mànager, que era Mike Jeffrey. Els dos tenien d'alguna forma interessos comercials a una sèrie de garitos que hi havia en aquest moment a la plaça de Gomila i a la plaça del Mediterrani. De fet, havien invertit dos bes i d'alguna forma també els interessava poder estrenar per tot lo alt aquella nova discoteca que se va inaugurar a juliol de l'any 68, que era Sgt. Pepper's. Clar, era més una discoteca 100% enfocada a la clientela estrangera. I això també ha creat molt aquest fals mite de moltíssims de mallorquins que diuen haver vist en Jimi Hendrix allà, a la plaça Mediterrani. Però sempre m'he agafat molt en força frases que han dit, per exemple, persones que sí que hi varen estar, com per exemple va ser el locutor Miquel Vives, no? Ell deia que si realment totes les persones que diuen que aquella nit varen veure en Jimi Hendrix, realment Gomila hagués estat estivada de gent. I jo n'he trobat moltíssimes de persones que sí, jo el vaig veure, va, no sé què, i comencen a sortir aventures, però històries per a veure i dormir. Vull dir, no, absolutament surrealistes. Però sí, va fer un concert curtet, va fer mitja horeta, va quedar molt ben testimoniada gràcies a les fotos d'en Joan Torrelló, també gràcies a aquelles cròniques que van poder fer mitjans com Última Hora i Baleares. És vera que ells varen aprofitar, quan dic ells, és de Jimi Hendrix Experience, l'oportunitat d'actuar a Mallorca, però també passar un parell de dies a Palma, d'acord? Els recordem, en aquest moment eren músics molt joves, devien tenir 25, 26 anys, com a molt, un poc manco, evidentment, i aprofitaren per això, per anar a la platja, anar a restaurants. Hi ha, de fet, una anècdota fantàstica que la va protagonitzar la banda de Llorenç Santa Maria, que era en el Z66. En aquest moment ells estaven fent una actuació a la sala Sgt. Pepper's, quan de cop i volta van aparèixer en Jimi Hendrix, que l'havien vist la nit anterior en la seva actuació, i sabeu que en Jimi, pues, havia tenit toquera, va anar en Sandro Fantini, que era el director de la sala, i li va demanar si per favor se podria unir en aquesta banda, improvisar un poquet, i van dir, per descomptat, senyor. Va anar a cercar la seva guitarra i se va afegir un parell de cançons, estàndards de blues i de rock, en aquesta banda d'en Llorenç Santa Maria, que n'està a 36, i que la veritat és que varen ser protagonistes, jo crec que una de les anècdotes més fantàstiques de la música Mallorca en el 60. Llavors també jo crec que hi ha un referent importantíssim que varen fer les festes de l'Auba. Eren un moment que duien pues, en Carl Cox, Miss Kitten... varen dur, jo crec que tota una generació d'artistes d'electrònica potents, i a les platges a lo millor se podien juntar 40-50 mil persones. Ja era un autèntic desgavell a tot nivell, eh? Ho hem de dir, a tot nivell. Jo crec que les festes de l'Auba, però també les de Son Serra de Marina, també les festes Tsunami que se varen fer a Porto Cristo, s'ajuntaven, jo crec que tres factors, jo crec que reveladors, o quatre, podríem dir, no? Primer de tot, estiu, no? Segon, joventut. Tercer, molta beguda, perquè era un fet que no hi havia tanta pintura regulació, la gent entrava beguda, la gent anava de botellots i tot això, i llavors a quarta, pues, un clima de llibertinatge que d'alguna forma te podries permetre el luxe de participar-hi, perquè no hi havia tampoc la història de càmeres de mòbil i tot això, vull dir que moltes persones que varen poder gaudir d'aquestes experiències ho varen poder fer en la total llibertat de que no passaria res, ni se'ls jutjaria el dia següent, ni que els hi atacatarien, ni hi hauria res que d'alguna forma afectara la seva vida quotidiana. Llavors també és vera que el públic era molt jove, jo trob. El record que puc tenir d'aquestes iniciatives de principis dels 2000 és que el target, l'edat, en el final podia agafar perfectament persones, a lo millor de la meva edat d'aleshores, que en 16 anys o 17, i persones de 20 i pots, no? Ara avui és fàcil anar a un festival i veure com aquesta oscil·lació, no?, d'edats, no?, de gent a lo millor de 20 i pots en gent de 50 i busques, no? Mm. I això, bueno, fa també pensar que ha hagut un canvi interessant. Jo llavors també una cosa que observe, també a partir del que record, era l'eclecticisme, no? Vull dir, en el final, jo, per exemple, si no record malament, en Carl Cots hi havia una banda mallorquina que era Kyoto i llavors una altra que era Men, que no tenien res a veure, no? I demostra també que hi havia com un sentit bastant lliure a l'hora de crear programacions dins un festival. Hi ha un abans i un després, a partir del 2008, no? Perquè estem parlant que és el moment de que qui més qui manco abandona Fotolog i se passa a Facebook. És el moment que també YouTube comença, d'alguna forma, a ser un element per pujar-hi contingut, per crear-lo, no? És quan ja la gent, d'alguna forma, va als concerts, prepara la càmera, grava i ho penja, no? Vull dir que jo crec que va ser un punt importantíssim a l'hora de ritus de la música en directe, no? No era el mateix estar en les mans dins les butxaques o aguantant un tassó que deu pendent de gravar, no? No dic que sí que estigui mal fet, però sí que eren formes completament diferents.
L'experiència és diferent, també.
Sí, completament. Sí, perquè també és vera que ara pensem una cosa, que quan un va a un concert, clar, al final vols fer partíceps a la teva comunitat més propera de followers o el que li vulguis dir, no? Poses el live, poses etiquetes, ho penges, ja d'alguna forma tot allò que copava la teva atenció, que era la música i l'element visual dels artistes damunt l'escenari, que capgira, no? I hi ha aquest element, però bé, no? Al final són formes d'evolució, formes d'entendre la música i sobretot també de projectar-la a l'àmbit digital.
També hi ha artistes que fan un concertarro amb un gran muntatge i després tenen ganes de més. És el cas de C. Tangana quan va venir al Mallorca Live a actuar l'any 2022 presentant el seu show, sin cantar ni afinar.
El muntatge era brutal, duia un show increïble. Una cosa guai d'aquesta feina és que, joder, a vegades veus muntatges que dius, tio, això és una passada. Amb el C. Tangana, jo no vaig estar molt pendent d'això perquè en el festival som un equip de gent que duim la coordinació, no és que se la mengi una persona, saps? I al final, pues, tu estàs un vol més que un altre. Sobrevoles tot, però els detalls pues, se n'ocupen altre. I m'han contat que després del bolo, en C. Tangana podia passar a neure de que volia gravar una cançó en estudi. I volia, pues, saps? Volia trobar un estudi a la, no sé quina hora de petits de matí per anar a fer. I crec que ho vàrem trobar. Crec que se'n van anar a un estudi, no sé quin, a fer un whisky i gravar algo. Però no estic molt en el corrent d'això. Bon contacte. No. Me mate si no pueden entrar. Me muera, no le puedo fallar.
Yo sin esta gente, ¿pa qué cojones quiero pasar? Bueno, sé, això sí que ho puc contar. Jo no hi vas, no hi era a sa festa, encara que jo estava per allà perquè tenia un parell de grups tocant aquell dia. I sé que estaven bastant animats. I record que qualcú de l'organització me va demanar si coneixia qualque estudi de gravació per anar a gravar en aquell moment que en C. Tangana volia anar a gravar, en aquell moment. I crec que, bé, jo no és final... Bé, crec que vaig escriure en Pet Toni, i escolta, o en Rafa... No sé si en Rafa o en Pet Toni. Escolta, passa això, teniu... Clar, eren a la millor les 3 o no sé, les 3 de matinada. I sé que en el final van acabar en el gremi a gravar. Lo de més no ho sé, no hi era. Supos que estaven contents. No? Varen anar en el gremi, jo qualcú m'ha dit, sí, en el final van anar en el gremi. No sé si la persona que me va... Sí, la persona de l'organització que me va dir si coneixia qualque estudi de gravació per anar en aquell moment, després em va confirmar que em va dir si van, al final van anar al gremi.
Després d'aquesta darrera gira, C. Tangana no ha tornat a treure cap disc. Però una cançó original que va fer és la que tanca el documental Una ambició desmedida, en el qual repassa aquesta gira mundial. Podria ser que aquella nit, després del concert, enregistrassin aquesta cançó al gremi?
Llamas a Kigo, negocias con mi prima. Lo firma mi madre, yo solo veo las cifras. Parece una peli rodada en Sicilia, pero está en mi vida. Todo es un asunto de familia. Y
no en plan metafórico. Los apellidos son iguales, no es un código. No hay seguridad, somos mi primo y yo. Y él es muy cariñoso, pero yo que tú bajaba el tono. El vuelo es a París, llegamos pa' comer. 30 personas on stage, en el tour más de 100. No es atrezo lo que dichas nos da de beber. Negocios y placer no los distingo bien. Y aún así, estamos un millo. No te voy a mentir, no ha sido sencillo. Podéis apostar cuántos años más voy a estar tan relevante y con autoridad para escupir estos raps. Quizás un par, que te jodan, voy a estar lo que yo quiera estar. Rockstar. Haciendo el Matrix mientras os quedáis sin balas, no me pueden tocar.
Tanmateix, totes les actuacions acaben sent úniques i queden records per a tota la vida.
Bueno, record... Me record pràcticament de tot. Són records que m'han quedat ja sempre a dins el cap, però una de les coses que més me record és que després de cada concert me quedava una ressaca emocional molt forta. És a dir, quan aquesta persona que havia vengut havia conviscut dos dies aquí en jo, en aquest principi era molt intens, en pla... Vine a dormir a casa nostra, que, vull dir, era molt intens. Després ja vaig anar prenent una mica de distància. Pues me quedava una ressaca molt, molt heavy. I jo crec que genera una mica d'enganxa, tot això. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the
sky, you know how I feel. No, mira, per exemple, fa dos anys... Dos o tres, sent que va venir Muse, vale? Que va fer un bon aigua, o sigui, mai he sentit res sonar així, així a Mallorca. Després estava en Fire i vam voler pinxar... No sé quin dia hi havia important, també. I estaven allà a Salero, per el DJ, així fent copes, passant-se superbé. La gent superanimada, molt majos.
Vaig fer un cicle a Sant Eugeni, molt xulo, perquè era a l'escola, que és un espai gros, a l'aire lliure, de molt bon rotlleter. I tocava un trio canadenc, que són, bueno, baix, bateria i guitarra, cantant. Però a més és un grup on cada un dels membres, a vegades van rotant, bueno, ja és bateria, però, oh, perdona, millor dit, sa bateria, és una lota, però a vegades na Catherine, que és la bateria, toca la guitarra i canta. Bueno, és un d'aquests grups que van fent un poc així, van canviant. I na Catherine, el dia del concert, se va posar malalta. Va agafar el Covid, però a més, xungo. I va dir, no puc fer el concert, no puc cantar, no puc tocar. I els altres dos me diuen, va, si és pena, ho traurem, nosaltres dos. Jo dic, joder, vaja, dos valents. I vàrem anar allà i teníem a la banda mallorquina Peligro, que feia de taloner d'aquell concert, que tenen en Pol, que la veritat és que és un crac de la bateria. I quan li veiem fer la prova de son en Pol, me diuen, tu digue-li a aquest jove que toquin nosaltres. I jo dic, no, tio, dic, no sé, eh? A lo millor un tema o no sé. I li vaig dir a en Pol, i en Pol m'ho contesta... Nano, això es diu abans, coi, això, si m'ho dius abans, jo m'ho preparo i tal, perquè a mi m'agrada aquest rotllo i tal, però, hòstia, ja és així. I vaig dir, no sé, xerra amb ells, i li vàrem menjar sobre ja, fins que en Pol va sortir, va tocar, jo crec que 4 o 5 cançons, i a més era en pla, me'n record que li deien, això és així, xupa, xupa, pum, pum, xata, pum, pum. I després hi ha un canvi aquí, ta, 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 i el tio, joder, i ho pillava tot així a la primera, i va ser molt guai, perquè... realment, el concert, un concert sense bateria pot ser guai, però en aquell moment, quan va sortir en Pol, va créixer un munt, el concert. En Pol ho va fer genial. Se feia molt de gestos per entendre quan hi havia canvis i aquestes coses. I en Pol, com que cada tema que acabava s'aixecava, com que jo me'n vaig, li feien així. Seu, seu. I seguim. I el van fer estar allà una bona estona i va ser molt xulo.
perquè al final la passió per la música i la música en directe és allò que motiva a fer concerts.
Sí, no sé si per sort o per desgràcia, la poble significa que hi ha dos tipus de variats. Hi ha variats que tota la gent coneix i que molt de municipis se practica, i després hi ha variats d'en Toni Curro, que ha estat el que ens ha ensenyat i ens ha culturitzat musicalment. És a dir, eres un bar que d'haver de tenir xampinyons, callos i frit, tenien pues, grups indis o música australiana, i ens marcava cada cap de setmana que podien sortir amb aquelles tendències de música. Pues, aquests referents, que era el que se vivia en el poble, és el referent de molt de mallorquins que també hi baixaven, no? I crec que és una part de reflexió important per als pobles, és aquesta, no? De que hem viscut tots, ja t'he dit, mon pare duu un bar davant d'una discoteca, hi havia en Kevin Ayers, en aquesta discoteca també vaig tenir la possibilitat de veure grups importants més grans, quan jo ja era més major, i sempre ha estat un caldo cultiu a una música molt concreta i determinada, no? Sempre se xerra de la zona de Palma, com vosaltres sabeu, Font és una part important de la descentralització de la cultura. Aleshores, nosaltres moltes vegades no estem d'acord en els fets ni el que s'està dient que s'ha fet a la cultura a les illes, perquè hi ha molt de municipis que han marcat la tendència directa cap a Palma, no? Sense anar més enfora, es dies palmesanos, i costa que és així. La majoria de tios que estaven posant música en aquell moments eren de poble, no eren de ciutat. Però bueno, això ha anat passant constantment i és una evolució natural, supòs.
Encara recordo jo quan mon pare em comprà aquella primera guitarra que jo orgullós mostra en els al·lots del poble, al·lots de la meva edat. Tot convençut que jo seria un rock and roll star.
I aquests han estat els 5 capítols dedicats a algunes de les anècdotes, curiositats, suors i barrombades d'alguns dels esdeveniments musicals de les Balears.
Volem donar les gràcies a les persones que m'han entrevistat en aquest podcast els millors anys. L'historiador Tomeu Canyelles, l'organitzador del festival Pecampai, Joan Andreu Joan, el cap de producció del Mallorca Life i Music, Michael Mesquida, i un dels directors del festival Cranc, Esteve Torres.
La cap del Departament d'Hospitality del Mallorca Live, Natàlia Urbina, el mànager i promotor de concerts, Sebas Rosselló, un dels directors del Moafest, Joan Roig, i el mític promotor de Fona, Joan Carles Anyibarro.
Toni Cardell ha estat al muntatge i a l'edició de so.
Els millors anys és un podcast d'IB3 Ràdio amb Margalida Mateu i Toni Jaume.
Tants que et seguia.
Podeu escoltar els capítols anteriors a ib3radio.org.
El 69 amb en Joan fèrem un conjunt, cantàvem ses cançons de Bigis, Bob Dylan i Sam Cooke. Tingueren baix i quin disgust quan se va fer oficial que els Beatles se desfeien, jo me vaig posar a plorar. I llavors vengueren temps de mili, de bici, de repar. I era un suplici, no me'n vull sol recordar d'aquell temps fora en Chuck Berry, d'aquell temps de cap pelat i d'aquell sergent que no sabia qui era, Joan Manuel Serrat. Rock and roll té edat, jo de ma vida els millors anys, els meus somnis i alegries, els meus dies d'estudiant quan tot sol et tenes corral. Feia cançons d'amor per tu i tu canviaves cada dia, sempre darrere qualcú. Jo només era un de tants que et seguia. Vengueren els anys 80 i ja n'estia cansat de guiris, de cançons de petxanga per el cap del més cobrat. I en la meva llengua autòctona començar jo a composar. I mirau-vos quina cosa la gent me comença a escoltar. I ara ja n'he fet 40 i així segueix cantant. Potser no faig tanta planta, però això m'és ben igual.
perquè l'altre dia a Palma vaig anar a un recital i el mateix vespre somiava que era rock and roll star. Rock and roll té d'edat, jo de ma vida els millors anys, el meu somni és alegria, el meu dia és d'estudiar. Quan tot sol et tenes corral, feia cançons d'amor per tu i tu canviaves cada dia, sempre darrere qualcú. I a l'home era un de tants que et seguia, i a l'home era un de tants que et seguia, i a l'home era un de tants que et seguia.